Hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada. Que passeu un bon cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Avui toca posar un plat a taula, perquè la vida es pot explicar molt bé a través del que menjam o de la cuina que ens connecta amb un lloc, amb un territori o amb una persona. Hem demanat als nostres 5 conversadors polisèmics d'aquesta setmana una recepta. Així que gràcies per endavant. Jaume Fiol, metge, Magdalena Vicenç, biòloga, botànica, Miguel Fèlix Chicón, el capdavant de Salvament Marítim, molts anys, Marta Lliteres, exesportista d'èlit i moltes més coses, Mar Ferrà, periodista, corresponsal a Marroc. Esperam amb impaciència la vostra recepta.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vamos ya!
¡Vamos! ¡Pero de verdad! Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chuleta con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo ya me cantar.
Miguel Fèlix Chicón, això ja fa bona oloreta. No sé què està preparant aquí aquest marino mercant jubilat de Salvament Marítim. Està coordinador molts anys a Salvament Marítim a Balears i ja no sé com era menjar dins una barca d'aquestes travessies llargues. Com era dinar, menjar i sopar?
En los galeones?
No. En los galeones, no. Fatal. Ja mos heu contat.
Bueno,
recuperau-vos l'entrevista pues al llarg d'aquesta setmana.
Dependia del cocinero que tuvieses. Claro, sí. De hecho, siempre decíamos, y siempre se dice, que el cargo más importante a bordo de un barco es el cocinero, no es el capitán. ¿Verdad?
Sí,
porque
sí,
si se come bien, la gente está contenta y feliz.
Sí.
Si se come mal, ya empieza a haber problemas.
Sí.
Yo he estado en barcos en que se comía muy bien y barcos en que se comía muy mal. Pero bueno, la mayor parte de las veces se comía regular y entonces era lo que llamamos sota caballo y rey.
Ya, sí.
El lunes potaje de alubia blanca.
Lo básico, no pidan más,
rusa,
¿no?
El miércoles potaje de lentejas, el jueves arroz a la cubana, el viernes potaje de bacalao,
claro,
y el domingo paella, ¿no? Esto era todo un...
¿Y cuando arribaba a port, un poquet de carn o...?
Depende,
o de
no,
peix,
carne
no,
comíamos a bordo congelada, vale, ¿no? Vale. A bordo de los barcos mercantes, estoy hablando de pasaje más, ¿no? Pero hay tres cámaras, que es la congelados de carne, congelados de pescado y la cámara de verduras. Ah. Y después están las harinas para hacer el pan a bordo,
clar,
y todo
sí,
esto.
Sí, sí. I de la cuina, que sempre està present, ja ho sentiu, tan important és la cuina com es capita.
Sí, más important.
Más important. I d'en Miguel Fèlix Chicón, Per qui navegar és necessari, que és el nom del seu llibre, editat per Mallorca Press, mos ha de compartir alguna recepta o algun plat que el dugui a alguna banda.
Bueno, me gusta cocinar, pero vamos a explicar algo muy sencillito, ¿eh? Porque podemos hablar de que mi madre que murió hace dos semanas, me enseñó a cocinar cuscús, que a ella le enseñó a su vez una marroquí, y el cuscús que preparo dicen que es bueno, pero es muy complicado de hacer, o los arroces que me enseñó mi padre, que era marino, entonces arroces de todo tipo, para ella no, ¿eh? Arroz.
Ya, arroz, sí, ¿vale? Sí.
Pero vamos a explicar algo mucho más sencillo de hacer y más en verano. Podemos ir o con los calamares en su tinta, pero yo me voy a inclinar en verano con la ensalada de bacalao. Muy
sencillo.
Venga,
a ver.
Eso es tan sencillo como el día anterior, cocer unas patatas con piel, las dejamos enfriar, se pelan y se trocean. Una vez que ya tenemos las patatas troceadas en un bol, picamos un manojo o dos, de función de lo que nos guste y la cantidad de patata que hayas, de cebolleta, sofrit.
Sí, sí.
Grells, en realidad, ¿no? Porque no lo sofreímos, pero de grells. Y llueve mucho perejil, sí, y lo picamos todo muy picadito. No ajo, ¿eh? Nada de ajo.
Vale.
Ahí no ponemos nada de sal. Y después cogemos bacalao desmigado sin, muy importante, sin desalar, y lo desmenuzamos encima de la ensalada. Echamos el zumo de 2 limones, si tiene un poco zumo 3, depende también de la cantidad de patatas, y aceite de oliva virgen extra. Y eso lo movemos bien movido y lo dejamos toda la noche macerando en la nevera. Y al día siguiente tienes una ensalada de patata maravillosa.
Que
fresquita.
Bo,
es que muy
bo.
Sencilla de hacer.
No, no, molt bé. I sense desalar, bacallà salat.
Bacalao desmigado sin desalar.
Ah, importantíssim. Així va fent tot aquell sucre.
Perquè, claro, la patata coge todo el saborcito de la sal y del bacalao, entonces tiene ese puntito. Es muy sencilla de hacer, eso se hace mucho en los barcos, porque además es una cosa relativamente fácil de hacer. Hay que hacerla el día anterior y dejarla toda la noche macerando, y por la mañana, por el mediodía estará fresquita.
Molt bé, que bo. I va, les cuscús no l'explicarà, però, perquè és complicat, però amb aquell mescla amb verdures, amb carn, tot verdures.
Lo primero que es más importante es tener la cuscusera.
Sí,
que es una olla sobre la que pones una olla perforada, sí, para que el cuscús se haga al vapor.
Sí.
Tienes que ponerle ahí la mantequilla y haces como un puchero.
Mm.
Por ejemplo, a mí que no me gusta el cordero, lo hago con carne de vaca y pollo, calabaza, berenjena, calabacín, cigrons, garbanzos...
Mm. Sabors, ara estic fent així el gest d'una cuarada de cuscús, te transporten, no? Ah, en sa mà,
sí,
millor.
Sí, en teoria, bueno, con una cuchara. Sí,
sí. Jo farem una cuera, sí. Però sabors, sa gastronomia te transporta, també.
Claro, tu ten en cuenta que, además, el cuscús, aparte de hacerlo al vapor y demás, cuscús se puede hacer de muchas maneras, hay muchas recetas. Pero yo hago una salsa que nos enseñó una mujer que venía a ayudar a mi madre a limpiar la casa. Es una salsa, podríamos decir, un poco más festiva. Creo que lo hacían sobre todo cuando terminaba el ayuno en Ramadán, ¿no?
Sí.
Entonces, tú pones muchísima cebolla en juliana. Con esa cebolla vas haciendo, pones pasas y almendras, un poquito de canela y reduces la salsa con el propio caldo, ¿no? Uh-huh. Todo esto lo vas reduciendo a fuego lento y ahí tienes la salsa que acompaña al cuscús y a las carnes, porque tú presentas el cuscús en una tremenda bandeja
y
te rodeas de todas las verduras, la carne desmigada, y echas la salsa por encima.
Molt bé, Miguel Félix Chicón, que bo estar això. I ja anem acabant. Jo no sé si seria una bona cançó per acabar Ítaca, per exemple, no? Ara que tornem a recuperar Ulisses i la Ilíada, gràcies a Nolan. No sé si l'ha anat a veure.
No,
ja?
Todavía no.
Encara no. Miguel Félix Chicón també ha anat cercant la seva Ítaca.
Sí, bueno, sí, todos buscamos Ítaca, todos los seres humanos tenemos que buscar Ítaca. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Quien no sabe a qué puerto debe llegar, ningún viento le es favorable. Tenemos que tener nuestro Ítaca, bien sea nuestra familia, objetivos, para intentar siempre facilitar la vida a los demás en la medida de lo posible. Siempre tenemos que poner como objetivo un bienestar común, no en nuestro propio bienestar. Eso es un punto de vista demasiado egoísta, creo, y muy miserable para lo que es el ser humano en realidad. Miremos con un poquito de futuro y busquemos el bienestar de todos, ¿no? A mí me causa verdadera vergüenza ajena y el hecho de que haya fortunas que son mayores que el presupuesto del Estado de muchísimos países. Eso me produce vergüenza, mucha vergüenza. Porque a fin de cuentas, cuando se vaya, que se irá, lo único que va a llevar en los bolsillos es polvo.
Ja.
No va a llevar nada más.
I tot el que ha fet abans per la petjada que ha deixat en el món també quedarà. I ha estat un plaer aquesta conversa, tenir-lo aquí de vora. Ja veiem en Miguel Félix Chicón que navegar és necessari, viure també és molt necessari, escoltar també és molt necessari, com la bona música, la bona literatura, les bones pel·lícules i la bona companyia, i no deixar-se mai de fer preguntes. Miguel Félix Chicón, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Sopeta de brou, fit call dos peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xuta't en el forn, sipi a la planxa, llom torrat i caragols. Bon profit! Cristina-te qui no té cap que tingui cames. Bon profit! Ara dureta sons i obriràs vi. Sopeta de brou, camilla amb braser. Sopeta de brou, flors que pengen de macramé. Sopeta de brou, camilla amb braser. Sopeta de brou, flors que pengen de macramé.
En aquesta hora i en aquest moment, jo dic, quina bona l'horeta que fa, a veure, Jaume Fiol Roig, que estàs preparant.
Bueno, jo crec que avui podem xerrar d'un plat local, típic de Mallorca, que són les sopes mallorquines. Crec que és un dels meus plats favorits des que era ben petit.
És vera? Sí. Mira que bo, no? Sí. Que, bueno, te dic mira que bo perquè no sol ser habitual que a algú jove li agradi un plat com les sopes mallorquines.
És que, no sé, a la meva paradina li encanta fer-les i les fa molt bones. I no sé, a mi, jo, sempre m'han encantat. No sé, sempre veure que tot això de col, ceba i tal, que va posar un poc engorroso, sobretot quan és petit, però no sé, a mi m'ha apassionat.
Aquest brouet.
Aquest brouet,
spa. Aquestes llesques finetes de pessec.
Sí.
És un poc ritual.
Sí, és un poc ritual. I jo crec que aquestes sopes mallorquines, a més, són, són històricament un plat de supervivència, no? Mm-hmm. Perquè jo crec que neixen un poc de tota aquesta falta de recursos, de carn, de peix, d'ous, no? I al final utilitzen pues, el que tenien el dia a dia.
Sí, pa. Sí. Sí, aquesta cuina d'aprofitament que tinc. Això, es pa que ja fa 15 dies que el tinc aquí,
exacte,
però no està florit perquè el tinc ben cuidat.
Exacte, fa llesques petites, una col, un tal, dos trossets de carn que t'hagin sobrat i amb això fas un dinar. Mm-hmm. I això és el que a mi m'agrada molt de les sopes mallorquines, no? Que a part de ser una cuina d'aprofitament és un menjar molt, molt bo.
Val, i sabem que la predina d'en Jaume Fiol, o torrino, laringòleg, les fa molt bones, però tu les saps cuinar.
Jo no les sé cuinar.
I li has demanat, a veure, conta'm com fer això.
El problema
s'ha de transmetre, sí, Jaume,
sí,
si no...
Sí, el problema que tenc és la meva predina és que és una dona que no utilitza receptes.
Ja, això passa.
Llavors,
també.
Això de 100 grams de no, no sé què, no. 50 d'aigua, no sé què. No, ella diu un poquet d'això, un poquet d'això, altre. I li surt superbé, sempre, encara que no ho tingui calculat. Ho intentes fer tu i te'n dones compte de que tu te surt fatal. Bueno, ella és així, no? I a mi, de veritat, que m'agradaria aprendre, clar, i repostaria també, m'agradaria saber-ne, però sí que és perquè jo no arribo a ser un nivell ni molt manco.
Però t'agrada cuinar?
M'agrada cuinar, m'agrada disfrutar de menjar. Llavors, veure que estic allà 3/4 d'hora cuinant i per després acabar-me un 10 minuts, però va, fa un poquet de ràbia. Sí que és veure que quan tinc temps i quan tinc material, sí que m'agrada cuinar.
Aquí tenim aquestes sopes mallorquines que, a més, ara ho dèiem, és cuina d'aprofitament i de tota la temporada, perquè n'hi ha d'estiu, n'hi ha d'hivern, sí. N'hi ha que li posen peix, n'hi ha que, vull dir, tens una meravella de varietats a l'hora de fer les sopes i tenim això de les predines. Ara agafo un poquet d'aquí, un manat d'això, un poc d'allò... I això a un científic com en Jaume, si no li dones els grans exactes, se desbarata.
Exacte, sí, i els temps i tot, sí.
I escolta, xerrant de la teva professió també, avui que estem a la darrera ja part de la conversa, otorrinolaringola, que és l'Hospital d'Inca, ja mos vares dir dies passats que la veu és un múscul, que les cordes són els músculs, que mos han de cuidar, que una bona cosa a fer és estar ben hidratat, i l'alimentació influeix en la salut de tota aquesta banda, no?, de que cuideu els otorrinos.
Sí que influeix. T'explicaré per què pot arribar a influir, no? El que sí que a vegades veig molt a les consultes és gent amb moltes, com unes tossines cròniques, sí, com unes molèsties a la gola que... Bueno, ells sempre ho descriuen com una necessitat d'haver-se de rascar la gola i la gargamella i molta tossina, no? I és vera que molt d'aquests casos solen estar motivats en part per el que coneixem com el reflux, no? Mm. El reflux final, que és l'àcid de l'estómago, que va pujant a partir de l'esòfag i acaba tocant el que és l'esperat de la laringe, d'aquesta estructura que ens ensequat xerram. Clar, l'estómac està dissenyat per poder aguantar aquest àcid, però en canvi les cordes vocals no estan dissenyades per això. no està dissenyat per això, el que produeix és una inflamació crònica. I és veritat que totes aquestes alimentacions, per exemple, molt riques en greixos, cafès, xocolata, totes aquestes coses que ens agraden tant, a vegades a la llarga el que poden generar és, en pacients que mengen i després se tomben, puguin generar aquesta sensació de reflux i que progressivament vagin irritant aquestes cordes vocals i ens donin, pues, això, afonia, tos crònica, molèsties, etcètera, etcètera. Però jo crec que sí, l'alimentació sí que és important.
Val, tot està connectat en el final, però està molt connectat la part del cos que tu has estudiat, la d'otorrinolaringologia, per tant, les orelles, la laringe...
I el nas.
I el nas. Sí. Tot això està absolutament connectat.
Tot està connectat, sí. És una mateixa via.
També avui ets otorrinolaringòleg, aquesta és la teva especialitat, però mos has dit... Quan tenia 12 anys i vaig veure que mon pare tenia un bon xap i vaig dir que t'ha passat papà i m'ha dit m'han posat una pròtesi, vaig pensar, ostres, jo podria ser traumatòleg. Però després te'n vas anar a Cuba i vas dir, el millor pediatre també ho podria ser.
Sí, el millor també ho podria ser, sí.
Però després acabes en l'especialitat d'otorrinolaringologia. Com és aquest procés? I si és un procés de que vas aprenent i coneixent altres coses, o que en el final també el sistema t'obliga, entre cometes, a triar una cosa o una altra que no havies pensat.
Sí. És vera que, clar, quan comences a estudiar la carrera te'n dones compte més endedins com funcionen les coses, no? Jo el que sí que volia era una especialitat que mesclés part de cirurgia, part de quiròfano i part de consulta. A mi sempre m'ha agradat molt tot el tema d'habilitats manuals, etcètera, etcètera, i otorrino pues, era una de les meves opcions, perquè al final nosaltres, bueno, la consulta, pues, entre que llevam un tap de cera, miram els nas, miram les orelles, miram la gargamella, el que sigui, vulguis o no, sempre fas coses en les mans, no? I jo volia cercar, pues, això, alguna especialitat que tingués això. Urologia també m'interessava molt, perquè era algo parescut, cirurgia plàstica, oftalmologia, també estava un poc pendent, bueno, estàvem pensant un poc en això, però al final, no sé, me va convèncer, m'apareixia interessant, crec que, per exemple, l'audició, que és un tema que també en algun moment poden xerrar, crec que és molt, molt interessant, el tema solfata, no sé, té moltes coses molt xules. I, bueno, al final m'haig acabat de cantar per això i aquí estic, o sigui que... Sí, sí.
Hem arribat a saber perquè amb la Covid varen perdre olfacte i gust.
Sí, hi ha molts d'estudis que realment... A veure, la pèrdua d'olfacte i gust, sobretot d'olfacte, secundària a processos vírics està descrita des de molta banda de Covid. Sí que és vera que, clar, quan varen tenir l'epidèmia del Covid, al final això s'acaba magnificant, no? I molta gent sofreix una conseqüència secundària en aquesta alteració. Al final, diguéssim que el que fan aquests virus generen una situació que fan que l'epiteli olfatori se danyi de manera reversible o irreversible en molt de casos i, per tant, perdem l'olfacte. És molt complicat també donar-li una solució. És molt frustrant perquè és vera que si els primers 6 mesos o un any no han recuperat l'olfacte després d'un procés viral catarral, és complicat tornar-lo a fer-ho. Hi ha molt de tractament, sobretot de rehabilitació, amb alguns estics que se venen per poder d'alguna manera tornar a rehabilitar, un poc forçant aquests olors que estem perdent, però bueno, sí, és una cosa que és vera que va un boom després del Covid.
Ja anem acabant aquesta conversa. Jaume, què és el que... Anem a lo positiu. Què és el que més t'agrada de la teva professió?
A mi m'agrada, sobretot, primer perquè, bueno, cada dia és diferent. Veus amb 15 a 20 persones diferents cada dia. El fet d'ajudar la gent amb un problema crec que és molt gratificant per qualsevol persona. La meva especialitat és una més especialitat que és molt resolutiva. És un problema que en moltes ocasions se pot solucionar. I jo crec que és el que més m'agrada, no? Al final, aquest sentiment d'ajuda, d'ajudar la gent, bueno, de veure que, al final, pues, tu ets una peça més d'aquesta societat, fas el teu paper, i és un paper que està reconegut i que és un paper que ajuda la gent. No? Uh-huh. Jo crec que a mi pues, és el que més m'agrada. I, a més, també és l'interès científic que hi ha darrere tot, no? De saber per què passa això, per què no passa això, perquè si tracta això, faig això, ho soluciona o no ho soluciona. Pues, tot això, al final, també... a un mateix li genera com aquesta curiositat, no?, de saber per què estan passant les coses, i això sempre enganxa.
Penses en com serà la teva professió d'aquí, no sé, 10, 15, 20 anys?
La meva especialitat seguirà sent una especialitat que no canviï molt, perquè és molt, el que t'ho dic, és molt manual i és molt complicat que hi hagi un robot o una màquina que m'ho substitueixi, el que són els cirurgians. Però sí que és vera que hi haurà un canvi, jo crec que hi haurà una revolució en moltes altres parts de la medicina. Jo vull pensar, per exemple, tot el que s'ha parlat de radiologia, que això ja s'està veient, eh? Ja hi ha estudis que te confirmen que és molt més fiable fiar-te de lo que te diu una màquina que hagi analitzat milions i milions de radiografies que no una persona amb els seus ulls, no? És vera que aquí després entrarà un poc el debat que tinguem tots de què prefereixes que te diagnostiqui una màquina que t'ofereix tanta tal o una persona. Pues bueno, això serà un tema del futur que ja crec que serà un futur molt pròxim, que sobretot les institucions haurien de pensar en que la intel·ligència artificial, que és una cosa que està molt en boga, s'ha d'implementar a la sanitat perquè guanyarem molt de temps. És a dir, si tu tens una màquina capaç de poder transcriure tot el que diu el pacient a la consulta, ben fet, que això ja existeix, ja hi ha programes que existeixen. Si això ho aconsegueixen i ho aconsegueixes d'alguna manera planificar i tenir una consulta dia a dia, guanyaràs molt de temps. I tot aquest temps que nosaltres mos passam, hi ha alguns estudis, per exemple, que mos diuen que el metge dedica 50-60% dels seus temps a escriure. Si aconseguim que aquest 50% se pugui dedicar a veure el pacient o a fer altre tipus de gestions, jo crec que guanyarem molt. Però crec que estructuralment seguirà havent metges i seguirà havent infermers i seguirà havent el mateix.
Això no en tenim dubtes, no? No es pot substituir cap màquina. Això no en tenim dubtes. Que les màquines complementin i que la tecnologia complementin i que els avanços científics ens ajudin a viure més i millor, i sobretot millor. Sí. I de Jaume Fiol Roig, ha estat un plaer tenir-te aquesta setmana a Torrinolaringòleg, 30 anys, Hospital d'Inca. O sigui que per molt d'aprenentatge, per molts de pacients i per molta bona feina de quin és futur.
Moltes gràcies a tu, Araceli.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és Dial.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Tumbling on the seas, far away
Avui és el darrer dia d'aquesta setmana feta a trossets en 5 conversadors polisèmics. Nosaltres els hi deim així, ja que durant tota la temporada hem estat jugant amb les paraules polisèmiques. Na Marta Lliteres ens acompanya avui. Com estàs?
Bones.
Com va? Exesportista d'elit de rugby, campiona d'Europa, amb les Leones, allà traien tota la força. De fet, han començat la setmana amb la cançó que vos donava força, i que donava força per sortir a jugar. També pina olímpica a Rio just ara fa 10 anys, any 2016, especialista en gestió d'equips i responsable tècnica d'Economia Social i Solidària, l'ONG Treball Solidari, i coordinadora balears de l'Associació de Dones per l'Esport Professional. Tot això és na Marta, per tant ja podeu imaginar que té conversa, té molta conversa, però avui toca posar un plat a taula. Marta, que mos poses?
És que jo cuinaria o que me cuinarien? Perquè jo cuin poquet.
Vinga, jo, si vols, començant per cuinar tu. Com es cuinaries?
Per cuinar jo. A veure, que cuin molt poquet, però que cuin, al final m'agrada comprar bon gènere.
Sí.
Que només hagi fet planxa i llest, o realment tot el que sigui cru. M'agraden molt les coses crues. I és vera que tothom m'ho demana sempre per Nadal, que he de fer carpaccio de gamba vermella, així ben alineada i tot, i realment és que no fa falta posar-li res. Si compres la gamba bona i ja està, o sigui, la peles, li poses quatre coses i és que és exquisit.
I quan fas el carpaccio, la xafes amb una pedra o la talles, com ho fas?
Bé, en el principi ho feia jo com amb un platet. M'he anat inventant mil coses, però tens la sort de que la meva cunyada és peixatera. I és Marta Vila, que està a Santa Catalina, que heu d'anar perquè el producte que tenen és espectacular. I realment ella ja me fa la feina dura, que ella me pela la gamba i ja me l'escalpa. Sí, me l'espalma i tot, i només ja me la deixa laminadita per posar al congelador i treure just 10 minuts abans de consumir-la i queda boníssim.
I tu li fas això, alguna salseta per... Però que quedi ben trempada, poqueta cosa, clar.
Olivo i sal bona, ja és que ja estaria.
I d'això que acaba dient Marta, també ho deim molt i està molt bé. Hem de menjar peix, hem de menjar peix dels mercats municipals, i és tan fàcil com demanar-nos a la peixatera o a la peixatera, prepara-m'ho, posa-m'ho així, vendré d'aquí una estona que m'atrauries els lloms i, per favor, després només mos han de llepar els dits, no?
Ara s'enfadaran jo, perquè com vagi tothom a dir-li pelem quilos i quilos i quilos de gambes, peixateria Cati, me mataran totes, me diran, mira Marta, no va sortir bé, eh?
Sí,
no manar-mos.
Sí que sortirà bé, sí que sortirà bé.
Però sí que és vera que jo a vegades dic, dóna'm algo fàcil, i el que tu dius, llevar-te l'espina i el jomet, si tio, això no és forn, ja és mel, ja està. I és que elles te diuen, com fer-lo, te preparen, són molt bona gent.
No me n'has marcat, municipal. A Marta ja li hem adjudicat escarpatxo de gamba de soia per Nadal o quan vulguis, eh?
Sí,
perquè
n'hi
ha tot l'any també de gamba bona. I, però crec que també tens algun altre plat que te connecta amb l'entorn, amb les persones, quins serien?
Sí, jo crec que com he estat tant d'anys fora i menjant arròs i pollastre i mirant la dieta que menges que no menges, en el final, el meu restaurant preferit del món és Ca Mare i la meva predina. I és vera. No he anat a un altre restaurant així, espectacular. En el final és cuina mallorquina. Ma mare ha anat tota la vida, perquè era professor de vora l'olivar, i sempre no es duia producte de mercat, producte de temporada.
Sí.
Que en el final, és vera el que tu dius, gamba tot l'any. Però a vegades és, ara és aquest peix, ara és aquesta verdura. I és millor, no?, de temporada, perquè és quan està bo i no tot l'any.
Sí.
I en el final, si he d'elegir un plat, que si me diuen, demà és el teu darrer dia, què vols per dinar? O és el teu cumpleaños? I és veritat que ara fa caloreta, però a mi arròs brut, caldo en caragols, que nosaltres ho fèiem en dos plats. En el primer, doncs, en el caldo en caragol fent arròs brut, I de segon, fuimos caragols.
Mm, amb un poquet d'aioli?
Claro que sí. Claro. Aioli desbo de mortero i ai.
Clar, ara suaríem, segot a gorda, però sí, sí. És igual, és un sacrifici per un bon arròs brut amb caragols. Que bo. No, Marta, mos ha acompanyat tota la setmana, igual que la resta de conversadors. Varen començar amb una cançó, avui acabam amb un plat a taula, enxerrat de moltes coses, sobretot de l'esport, del lideratge, de la bueno, de teva manera de ser i de fer feina. En xerrat poquet de l'ONG Treball Solidari, que crec que també és molt interessant, a l'hora de xerrar també de lideratge i de donar oportunitats a la gent. Què és el que fas? Perquè crec que fas feina directament acompanyant dones migrants, no?
Sí, el Treball Solidari ja van complir 25 anys l'any passat, sí. Amb en Toni Serra, que realment hi va ser un pioner, va estar acompanyant a dones, i enguany, que vos convidem a tothom, farem 15 aniversari del programa Confia. Que el programa Confia és un acompanyament integral, socioemocional i financer d'empreniment, de formació a dones. No tenen per què dones d'origen migrant, però és la realitat que sí, que al final som les dones que tenim. Yeah. Però realment va començar a intentar donar oportunitats, sobretot laborals, per millorar el seu voltant també a totes aquelles dones que estan amb una exclusió financera. Me refereixo a exclusió financera a aquelles persones que en les entitats bancàries, sí. Oficials, no li obren les portes. Yeah. I no, perquè poden estar en situació regular o irregular, però és que avui en dia jo ja deia que cada vegada som més exigents i cada vegada hi ha menys oportunitats, i en dones és vera que també és discriminatori. Sí. I al final, per què no donar-los una oportunitat, un acompanyament, una formació financera, una economia de butxaca, si vols, però és supernecessari, sobretot que venen aquí, i a la millor, o a la millor no, és la nostra fiscalització ja és diferent. Ja. Els nostres impostos és diferent. Nosaltres volem acompanyar-les perquè siguin el més autònomes possibles. Elles són... no vull... Bueno, dic elles perquè realment les que jo tinc són d'origen colombià, la majoria, o senegalès, i són superemprenedores, són superpotents, elles ho tenen clar, els agrada ser les seves jefes.
Sí, sí, sí.
I elles sí que lideren de veres, lideren a casa, lideren fora de casa, lideren per tot, i que al final aquest acompanyament està sent superenrequeïdor.
I que ho ha aconseguit, per exemple, algun exemple de lo que se pugui aconseguir tenint acompanyament i donant-li eines?
En el final, elles amb una quantitat molt, molt petita ja fa no. Sí. Perquè realment s'hi fan dependre dels seus empreniments. Algunes estan de ventes ambulants a mercats, algunes potser volen per comprar-se una màquina de cosir i fer elles coses a casa seva, algunes volen començar el seu empreniment d'estètica, fer ungles... bodes, ara també fan bastant, floristes... Sí. Comença a veure que cadascuna... no n'hi ha dues iguals, que això també és molt guapo. I la nostra part, on estic en el meu departament, per dir-ho així, d'Economia Social i Solidària, sí que fem un acompanyament perquè ell és realment un empreniment col·lectiu i els ajudam a cooperativitzar-se. Què passa? Que la figura jurídica o la forma jurídica de la cooperativa és bastant desconeguda. A Espanya en general, a Catalunya i País Basc estan més espavilats i mola molt, però aquí encara costa. Però una vegada que la coneixes, encanta a qui li encaixa. I realment tothom se pensa que són economies de pagesos o economies agrícoles. O aquí... Economia, volia cooperatives, perdona.
Cooperatives.
Però aquí, molt, cooperatives d'educació.
Educació n'hi ha moltes,
escoles. Moltes escoles, que també...
Sí. No, el Liceu o CIDES són cooperatives.
CIDES. I realment, pues, és començar una part de cohabitació, de formació, de sensibilització, de... Bé, sabeu que està aquesta figura? Hi ha societats limitades, hi ha ser autònoma, hi ha comunitat de béns, però també existen les microcooperatives, que ja ho poden fer dues persones, o... realment una cooperativa de 3 o 4 floristes que s'ajuntin i puguin intentar fer-se més fortes, perquè un majorista li pots negociar no el mateix si ets una que si ets 5.
I de donar eines, donar oportunitats. Jo crec que després d'aquesta conversa, per cert, breument, no sé si heu compartit algun plat a taula colombià o senegalès.
Sí, no s'han deixat provar i és exquisit.
Clar, també això és una bona cosa a compartir. I anava a dir que ha estat un plaer tenir-te. Crec que és molt coherent tot el que mos has anat contant i crec que és molt coherent on estàs avui per quan veny de bon vents. Marta, no sé si arribaràs a ser presidenta del govern, però que ja deixes petjada, jo crec que està claríssim. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu, un plaer.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Baracel·li Bosch.
Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously.
En Marc Ferrà, periodista, ja té els ingredients damunt sa taula. Avui toca posar un plat a taula,
avui
Marc Ferrà.
Posar un plat a taula,
i tu sí, com es poses?
I deu, com me demanaves quines receptes... Mira, jo crec que la sípia la mallorquina, per això és un dels plats que més m'agraden. No és per dir-ho, però trob... és de lo que me surt més bo.
Ho pots mínim... dir. Han de treure pit, per favor, quan cuinem bé.
De receptari més nostrat. I és el que m'agrada molt. També saps per què? Perquè es pot sucar amb un bossi de pa. M'agrada molt.
T'agrada fer mulletes, que dic jo.
M'agrada molt que se poden fer mulletes. I és un plat també més, ja que també... Bueno, el Marroc ha centrat part d'aquestes entrevistes que m'han anat fent al llarg de tota la setmana. També és un plat que té molt èxit, el Marroc.
Sí?
M'agrada molt.
Però és que tu fas, vols dir?
Bueno, si pila mallorquina, com a mínim, tinc la sort que no n'han provat d'altres i, clar, el llistó no està molt alt. Però...
És a dir, quan hi ha teulada, Marc Ferrà de Dur, si pila mallorquina.
Quan em prepara té molt èxit i agrada molt també, perquè a més té aquestes panses, aquesta mescla dolça i salada, que també és molt típica del Marroc i fins i tot de la cuina... De la cuina, veus, se'm mesclen les paraules, a vegades amb el francès també
de la cuina andalusí,
que jo no sé fins a quin punt, això hauríem de parlar amb experts, no? Fins a quin punt aquesta simple mallorquina, aquest posar-li panses, pot tenir alguna cosa a veure, no ho sé. Hi ha alguns plats que sí, tot i que s'han anat modificant durant la història, no? Però és un plat que agrada molt, també ben especiat.
No existeix allò, les ras al hanout, que són les 5 bones espècies de cada casa, no?
Les 5, és curiós, perquè sí, perquè també és una... depèn molt de cada un. Per un potser li afegeix un altre li afegeix... Ras al hanout és com... El hanout és com el colmado, el... La botiga que aquí les han perdudes, però aquí ara tenim... Tenim altra... L'han perdut aquesta botiga de tota la vida, el colmado, el que li diuen...
Sí, bé, la botiga on anaves a comprar
de tot,
no? Sí.
I allà continua, no?, tenint una importància molt, molt capdalt i fins i tot és un poc a vegades eix vertebrador també dels mateixos barris, carrers, és la típica botiga on si t'ha d'arribar alguna cosa, la persona ho pot guardar, que te coneix. D'aquesta ve la paraula d'aquest hanout, que és un poc qui venta les espècies, que ja et fa la mescla a la seva manera, tot i que molts coincideixen, però d'altres s'afegeixen algunes de més, algunes de manco, les quantitats, és un poc...
Sí. I escolta, com és la teva vida Rabat, com és el teu veïnatge, allò que tens més proper, la botiga que tens més a prop?
Rabat és una ciutat molt agradable, també que ha anat canviant molt, molta nova construcció, molta restauració, és una ciutat que la veus i, ostres, i amb un pot de perspectiva sembla una ciutat nova.
2 milions d'habitants.
No arriba. Gràcies, que depèn també Rabat com a tal.
Clar, si agafes...
S'assembla molt a Palma, per exemple, que jo crec que està entre els 450.000 per l'estil. Ara bé, després tot, hi ha una ciutat de vora, que és la veïna Salé, és a dir, el que és, diguéssim, la zona urbana, no m'ha dit-li.
Sí, que són 2 milions, i si no, són uns 500.000.
I és una ciutat que em recorda en certs aspectes a Palma, tant per clima com per distància, és una ciutat que segueix siguent fàcil moure't.
I com és el teu barri? Com és?
És un barri que trobes, un barri també, el centre Rabat és força administratiu, trobes un poc de tot, tens tant de Medina més antiga molt a prop, molt cafès, molt de moviment durant el dia, el cap de setmanes és molt més tranquil. El que també tenim la mà molt a prop, tenim l'oceà molt a prop, caminant a lo millor 20 minuts, en bicicleta a lo millor més ràpid, pots estar a la mà a l'oceà, és un altre món.
Ja, és un altre color i un altre...
Clar, jo me'n recordo quan vaig arribar allà, sortia a passejar habitualment per de vora, per de vora la mà. Sempre trobava que hi havia com a mala mà, fins que te'n dones compte que el que no veuràs mai és un oceà tranquil, no és aquesta bassa d'oli que a vegades estem més habituats en, diguéssim, al Mediterrani. I no, és una ciutat que ha anat canviant molt, comença cada vegada a veure més turisme, més transformació també, molt hotel, molt hotel, molt hotel. No deixa de ser també una bombolla dintre de casa del Marroc, però no, és una ciutat agradable, és un país agradable també de viatjar, i jo ho dic a tothom que pugui tenir, a més a vols directes, a Marràqueix, com a mínim des de Palma, amb estiu. Val la pena també perquè en un país del que se'n parla molt i crec que val la pena conèixer-lo, tant si t'agrada, no, naturalesa com oceà, com... ciutat com el que sigui, i pots trobar una oportunitat de fer el que t'agrada, diguéssim, en un context i en un món que potser no estem tan habituats.
Has triat una sipila mallorquina.
Sí.
Per algun plat de marroquí o algun plat, no sé, un poc més del lloc on vius ara mateix.
A mi m'agrada molt el que és el que es fa el foc, el caliu.
Sí.
Fan molta barbacoa, molta...
Quina loreta m'està vendent ara, només de pensar-ho.
De carn, picada, sí, moltes espècies, sí. També de, com unes broixetes de fetge, com amb una grassa que l'envolta, que queda molt cruixentó i molt tendre. Pues, evidentment, tot el que són tagins, cuscús... Arfissa, mira, per exemple, l'arfissa és un plat que potser no és tan conegut, que és com un pollastre, que es fa amb llenties i amb una salseta que està superbona, i amb pa.
Molt bé, molt bé. Ja quasi anem acabant aquesta conversa amb Marc Ferrà. M'imagino que en Marc Ferrà del 2019, que se'n va anar a Rabat a veure què passava, fins al Ferrà del 2026 hi ha molta diferència, no?
Evidentment, no. És tot un... És un aprenentatge constant, i ja ho dic, que fins i tot el 19 m'estava plantejant què fas, agafar estudiant, ara no, sobretot quan acabes la carrera sembla que has de tenir un màster sí o sí per poder arribar fora, com qui diu, però bueno, cap a la fi, jo crec que el millor màster va ser també llançar-t'hi un poc sobre el terreny, anar coneguent a poc a poc i obrir-te, i evidentment hi ha molt de canvi i molta evolució, sobretot. I jo crec que sempre acaba positiu i...
D'aquí 10 anys, on te veus, si és que ho penses?
D'aquí 10 anys?
O 5.
Perquè sempre tens aquest debat, i ara això com a darrera confessió. Jo sempre tinc aquestes ganes també de seguir coneguent altres coses, noves també. No és que t'avorresquis, però bueno, que tens ganes també de conèixer coses noves. Jo en recordo aquesta sensació quan vaig arribar al Marroc, a Rabat. És molt guapa aquesta sensació de quan arribes a un lloc que no coneixes i tots aquests primers mesos, anys de descobrir. I això trobo un poc a faltar. Ara bé, sempre tens aquest debat i, ostres, després de tota la feina que has fet per aconseguir el que has aconseguit... El Marroc, no? Només a nivell de professional, també de conèixer, tenir els ingredients, ara parlàvem d'ingredients, no? Els ingredients per intentar cuinar, no? Aquesta realitat que després intentes explicar. Ostres, just també et sap greu, no? Però és un poc aquest debat, per tant.
Quants anys tens ara, Marc?
Bé, jo ara ja 31.
31 no és res. Sí, això encara te queden moltes històries que contar-nos.
Per això, seguir al Marroc, fins i tot aquí, perquè no? Sí. És veure on ens du també la vida, les oportunitats i...
I que necessitem periodistes professionals com en Marc Ferrà, que ens ha acompanyat aquesta setmana. I si ara el veus a algun mitjà de comunicació fent una crònica, ja sigui perquè acaba de passar alguna cosa greu com el que ha passat a Ceuta, ja sigui perquè ens conta històries quotidianes del que passa en el seu voltant, ja sabeu d'on ve i cap on vol anar. Marc, ens ha agradat molt tenir-te aquesta setmana. Moltíssimes gràcies.
Igualment, molt content. Moltes gràcies també de tenir. Estem acostumats, no, contar les notícies 30 segons, com dèiem, també de poder respirar, de poder parlar en calma i també anar un poc més enllà, que jo crec que és, no, quan tot queda tranquil, queda en silenci, és el moment on realment podem anar en profunditat a intentar entendre i explicar les coses.
I de gràcies per ser la ràdio.
A vosaltres.
Divi, 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 divi
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
I de TV3 Ràdio és humor. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. I de TV3 Ràdio. Serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
La lluna menjant una pruna i vaig sembrar espinyol. Enguany faré confitura de pruna de lluna amb sucre i licor. Sembla mentida, aquí hi ha tothom que menja fruita i sembra espinyol. Sembla mentida, aquí hi ha tothom que menja fruita i sembra espinyol.
No volem fer spoiler de la recepta que mos duran a Magdalena Vicenç Fornés, però hem pensat que, Magdalena, aquesta cançó t'hi deia després d'aquesta conversa, perquè hem anat a la lluna.
Hem anat a la lluna i hem acabat amb un pinyol.
Exacte, i tenim aquests pinyols, aquestes llavors tan necessaris, tan importants per nosaltres, no només per veure-les perquè fan guapo, no només perquè mos han de menjar una pruna, no només per veure en el nostre jardí, és que ja estem descobrint com mos connecta tot això amb nosaltres i amb el nostre entorn. La Magdalena Vicenç Fornés, que és biòloga, que és conservadora del Jardí Botànic de Solla, mos ho conta, una dona que li agrada caminar, trescar, veure plantes, la música clàssica també n'han compartida un poquet, i aquí li mou la passió i és a qui li agrada molt aprendre. I de cuina com vas?
No gaire bé.
No gaire bé. No mos proposes ja una amanida amb plantes silvestres o amb un poquet d'ofabaguera? No, a veure... No.
Sí, t'ho podria proposar, el que passa que no ho sabria fer bé.
Val.
Perquè jo amb grans receptes quadriculades.
Uh-huh. És a dir, millor...
Sobre que me diguis un pat d'aquí, un pat d'allà, un pat d'allà, ja m'apetes cap, això.
Això és perquè ets una dona de ciència, segurament.
Ja faig cuina de laboratori.
Sí.
És a dir, tres grans d'aquí, 100 d'allò, dos ous, i de vegades els ous els he de pesar perquè no és el mateix la talla L que la talla M. I clar, aquest tipus de receptes són de postres.
Sí,
els postres sí. Han de ser molt meticulós. No és el mateix mesclar la farina
en
la sucre o la sucre en els ous.
No.
És a dir, és totalment diferent. Químicament, evidentment, qualsevol ho entén. Jo soc així de metòdica per postres i el problema que quan ho faig? Pues quan me dona la gana, quan tinc ganes de... d'això de desconnectar.
Sí, sí.
No per obligació. Sí. Per què? Perquè sempre he tingut cuiners.
Uh-huh.
Quan era petita amb ma mare, evidentment, com tothom. I ara el meu home. Ara fa 2 anys que ja no el tinc i m'he d'espavilar. Però el meu home era el cuiner. I clar, jo sempre m'he adaptat a la bona cuina mallorquina. No tenc espeladant rajolant ni molt menys, ni mai porqueries. Que no s'entengui que no cuin, sinó que m'agrada que m'acuinin.
Per tant, tu més de rebosteria que de fer xup-xup.
Sí, me sent més segura.
I alguna d'aquestes que diguis, això està per llepar-se.
M'encanta que me la va ensenyar una recepta de l'antic vent de vall del meu cosí Benet. És la lemon pie, la coca de llimona, la tarta de llimona.
Ah, coneixem en Benet i la seva tarta de llimona. Tu sí que en saps,
La seva recepta.
Molt bé, i tu segueixes la seva recepta?
Sí.
Fantàstic. I
sí, la segueix tota la família, de fet.
A més, terra de llimones i de cítrics.
Ah, de cítrics. No he xerrat de cítrics.
Ah, no he xerrat de cítrics, de solla i de fornaluig. Aquests arbres també resistents, eh?
Bueno, resistents fins ara.
Fins ara.
És una llàstima perquè la manca d'aigua ja fa que molts horts s'abandonin. I avui ho pensava quan l'altre dia vaig passar per davant un hort abandonat i me van dir, no, és que la font s'ha assecat. I jo dic, bueno, pues regueu, regueu d'aigua de la vila. És a dir, la font s'ha assecat i tu deixes morir els tarongers. Però si fossin cavalls, si fossin moixos, la font s'ha assecat, no beveu. No, el que dèiem de la ceguera vegetal... Se para morir les plantes. Se font s'ha assecat i se para morir les plantes. No, regales de qualque manera, no et deixis morir. Se moren tarongers a solla per manca d'aigua, això és molt fort. No totes se fan, però ara hi ha fonts que ja no duen tota l'aigua que toca. I hi ha bandes de solla que no arriba bé l'aigua. I és una llàstima, si fossin uves, xots o qualsevol cosa que va, els teus cavalls els tinguessis a sort, no els hi donaries aigua?
És una bona pregunta, que segurament no mos feim. Si fos un animal no li donaries aigua, no el cuidaries.
No ho dubtaries amb absolut.
No ho dubtaries, sí.
Però com que és un taronger, les taronges no treuen tant com abans, doncs molt d'hors estan abandonant.
I en el jardí botànic en teniu, de tarongers o de llimoners?
Sí, el jardí botànic, de fet, era un hort de tarongers, com tot solla. I se va deixar una marjada de tarongers i de cítrics en general. Tenim una col·lecció de cítrics que, bueno, que conservant la varietat típica de solla, que és la canoneta, és una taronja tardana que dona molt de suc i superdolç, i són tarongers antics que tenen pintura 100 anys.
Idò, aquí, si les cuidau, Anna Magdalena Vicenç mos faria ara mateix un pastisset de llimona amb aquestes llimones de solla tan bones.
Una recepta mil·limètrica.
Tan oloroses, efectivament, amb una recepta mil·limètrica, perquè a tu t'agrada...
De laboratori total.
Exacte. Escolta, ja anem acabant. Mentre anem degustant aquest pastisset de llimona, que t'ha quedat boníssim, per cert, molt bo, que tens entre mans.
Ara en l'estiu sempre faig inventari de tot el que hi ha al jardí, perquè és un mes com que no passa res, no? No sembres ni lleves, fas inventari. Però després, al setembre, ve una marató de projectes. Al setembre ja se preparen coses.
Molt bé. Convidem en els oients a passejar pel Jardí Botànic de Solla?
Clar que sí. El mes d'agost és un poc dur, han de venir amb una sombrilla. Però jo sempre dic que cada mes una visita val la pena. Cada mes.
Per veure com canvia.
Per veure com canvia el jardí. I sort. Que ara hi ha sort de les domatigueres, que també enguany estan patint, horrors, però sempre hi ha coses per veure. Evidentment, la millor època, a partir del mes de febrer, març, fins a juny, tenim una primavera bona i la temperatura també acompanya. Però a qualsevol època és bona per anar a veure jardins. Sempre trobes, les plantes són molt agraïdes, sempre en trobes que t'agraden.
Idò, Magdalena Vicenç Fornés, biòloga, conservadora del Jardí Botànic de Solla, tu que te'n vas anar a Anglaterra, des de que teva Fornalutx Solla ja has tornat en el teu redol, que és una gran part del món, també, el Jardí Botànic de Solla. Idò, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder.
Han compartit plat, cançó, viatge, llibre i pel·lícula en cinc grans conversadors: Miguel Félix Chicón, Marta Lliteres, Magdalena Vicenç, Jaume Fiol i Marc Ferrà. Gràcies a tots cinc per sumar-vos a aquesta conversa polisèmica que m'ha oferit els oients a trossets al llarg de la setmana. Qualsevol dia és bo per connectar amb IB3 Ràdio, però si voleu escoltar-ho tot, cercau el programa Entre avui i demà a tot IB3 o a l'aplicació d'IB3 Ràdio i compartiu estona amb aquests grans conversadors. Nosaltres tornem en cinc noves propostes, en cinc noves converses la setmana que ve. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed where nothing ever happens. And I wonder. Isolation is not good for me. Isolation. Don't want to sit on the lemon tree, stepping around in a desert of joy. Baby, anyhow, I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.